Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Diumenge 10 de maig del 2026, el més immediat passa a aquestes hores per Tenerife, on arriba l'Ondius, el vaixell on es va declarar el brot d'antivirus. El creuer fondeix ja al port, assistit per un remolcador, ho farà properament a punt per començar una evacuació que es pot allargar més de 24 hores. Assistirem en directe al desembarcament esglaonat dels 147 passatgers en grups reduïts i per nacionalitats. Recordem que hi ha 5 catalans i que les 14 persones amb nacionalitat espanyola seran els primers a abandonar el vaixell. Tots seran traslladats en autobusos bombolla des del port fins a l'aeroport del sud de Tenerife i utilitzaran una zona aïllada per evitar el contacte amb la població. Des d'allà viatjaran en avió militar a la base de Torrejón de Ardoz i després a un hospital militar de Madrid on passaran la quarantena. El missatge de les autoritats i dels epidemiòlegs continua sent de molta, molta calma, s'estan seguint els protocols i, malgrat el record de la pandèmia del coronavirus, res fa pensar que siguem davant d'una situació similar. Per tant, tranquil·litat, malgrat l'escenificació i l'espectacle al qual assistirem per part d'alguns mitjans i televisions aquestes properes hores. Tot és a punt, per tant, ja al port de Granadilla, de seguida hi connectem en directe, allà tenim la Mònica Mas, i mentre el seny s'hauria d'imposar per parlar de l'antivirus, la rauxa arribarà en un diumenge marcat pel futbol. Per primera vegada a la història, el Barça es pot proclamar campió de Lliga davant d'un Real Madrid que arriba al Camp Nou en una de les pitjors setmanes de la seva vida. L'equip blanc està desfet i és la riota de tot l'univers futbolístic. Passi el que passi aquesta nit, la temporada serà per fer festa grossa per tot el que representa l'equip de Flick: identitat, joves, actitud, però també pels despropòsits d'un rival que s'ha acabat la seva pròpia tomba. Si la resposta de Florentino torna a ser Mourinho, ves que la festa no s'allargui fins que surti el sol. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El suplement, amb Roger Escapa.
Veiem imatges ja d'aquest creuer Ondius que comença a entrar al port de Granadilla, a Tenerife. Eva Compte, bon dia.
Hola, molt bon dia. Aquesta matinada el president canari Fernando Clavijo s'ha negat a autoritzar el fondeig de l'embarcació, però el govern espanyol ha ordenat que es faci el desembarcament del vaixell on hi ha el brot d'antivirus.
De seguida sentim aquestes paraules del president canari. Mentrestant, l'altre titular del dia el trobem a Israel, que ja ha alliberat aquesta matinada els dos activistes de la flotilla per Gaza, retinguts des del 30 d'abril.
Són el català d'origen palestí Saif Abukeshek i el brasiler Thiago Ávila. El ministre d'Exteriors israelià ha confirmat que els han expulsat del país. Ara seran deportats a través d'Egipte.
Els Mossos d'Esquadra han identificat o denunciat una vuitantena de docents en les vagues d'educació.
L'USTEC reclama al govern que deixi de criminalitzar el sindicat i que torni a seure's a negociar.
Sentirem també els representants d'USTEC aquest matí al suplement a les portes d'aquesta nova setmana de vagues. Talls de trànsit aquest matí a Barcelona. Atenció a aquesta hora si us heu de moure per la cursa del Corte Inglés que comença a les 9.
El traçat de 10 quilòmetres anirà de l'Avinguda Diagonal a l'alçada de Maria Cristina fins a la plaça Catalunya. Es tallaran els carrers per on passa la cursa i també es desviaran una trentena de línies d'autobús.
Avui a les 9 del vespre, diumenge de clàssic al Camp Nou, el Barça es pot proclamar campió de Lliga avui si empata o guanya contra el Madrid, Biel Cadilla.
Bon dia, sí, un Madrid que arriba molt tocat després de la crisi d'aquesta setmana al vestidor blanc, amb la baralla entre Valverde i Tchouaméni. Arbeloa mirà de passar pàgina ahir en una roda de premsa molt tensa, mentre que Hansi Flick no va voler fer-ne massa sang. El tècnic alemany recupera Koundé, que torna de sanció i podria donar alguns minuts a Rafinha.
Perilla l'Espanyol, que se situa a 2 punts del descens a falta de 3 jornades després d'una dolorosa derrota al camp del Sevilla.
Els andalusos van remuntar el gol inicial de Dolan i enfonsen encara més els blanc i blaus, que ja sumen 18 jornades sense guanyar. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, subratlla que només depenen d'ells mateixos, mentre que el davanter perico, Roberto Fernández, diu que els 3 partits que els queden són 3 finals.
No pinta gaire bé, i més si veus el calendari, tampoc ho té del tot fàcil l'Espanyol amb aquestes 3 jornades, també sobretot per aquesta dinàmica. 18 partits des del mes de desembre sense guanyar l'equip de Manolo González. Paula Blasi guanya la volta en la categoria femenina, es converteix en la primera catalana a aconseguir un triomf en una gran volta.
Sí, la ciclista d'Esplugues va acabar segona en l'última etapa ahir, en final a l'Angliru, però va deixar enrere Anna van der Breggen, que sortia líder de l'etapa. Al final, Blasi es va endur la volta en 24 segons de marge. Només dos catalans havien assolit una fita similar, Josep Pessarrodona l'any 1976 i Melcior Mauri el 1991.
Enric Agut, què tal? Bon dia.
Bon dia, Roger.
Després doncs, de la mira, pluja avui... d'aquest dissabte, avui què ens espera aquest diumenge?
Doncs un dia, aquest matí, molt tranquil, amb sol. Sí que ha començat amb bancs de boira. Amb boira, per exemple, al Vallès, n'hi havia alguns pobles, algunes viles, també al centre del país, s'anien desfent. Aquestes boires que s'han format fruit de la humitat, de la pluja d'ahir, també de la fresca que hem tingut aquesta nit. Tot mateix, doncs, que quedarà assolellat, i a la tarda sí que arribarà una línia de ruixats i algunes tempestes, però per Ponent, per comarques de Lleida, també a Tarragona, i que de cara al vespre nit podrien arribar també a altres sectors i després ja marxaran molt, molt ràpid. De dia, com que farà sol, la temperatura pujarà, i avui pot pujar, doncs, entre 2 i 5 graus, una bona pujada. I també hi haurà vent, vent de Garbí, que reforçarà a partir del migdia la Costa Brava, amb cops que poden arribar als 50 km per hora, i, lògicament, el mar quedarà alterat amb onades que poden superar el metre d'alçada. Ara mateix, Alcarràs marca 8 graus, Anglès 9, Tivissa 11, la mateixa temperatura que Sant Cugat del Vallès.
Avui, el suplement...
Avui al Suplement viurem en directe aquest desembarcament acompanyats del Roger Paredes, ell és cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol, amb la tertúlia habitual dels diumenges, Carles Monguilot, Oriol Marc, Núria Oriols i Marta Monforte. A les 10, inoculats també pel virus del futbol, Jordi Puntí, Miqui Otero i Anna Vallbona, tres escriptors també amb molt de futbol a les cames, la setmana tràgica de Lion Sindreu i el Toni Rodon, i a les 11 canviarem de registre per conèixer de més a prop una parella d'allò més glamurosa. Parlem de la model Martina Klein i el tenista, o l'extenista, Àlex Corretja.
L'Àlex és un fora de sèrie total en totes les facetes, com a parella, com a pare, com a professional, o sigui, està trencant tots els sostres de totes les possibilitats, o sigui, els homes esteu absolutament humillats davant aquest...
Bueno, ja està, hauríem de plegar ara.
No, qui hauria de plegar...
Demà dilluns seran els ambaixadors la Martina Klein i l'Àlex Corretja de la Gala People in Red de Barcelona, una iniciativa solidària per recaptar fons per la investigació científica. Avui tots dos es prodiguen poc als mitjans aquí al Suplement. Tot això en un diumenge en què a l'eclipsi del Suplement a les 12 ens visita Fede Sardà. Si algú en aquesta vida ha viscut nits llargues i sonades, és ell, i no cal dir que l'Udegas porta bons records blaugranes. Mig quart de vuit.
L'informatiu del Suplement.
El creuer Òndius, afectat pel brot d'antivirus, ja és en aigües canàries. El creuer ha entrat al port de Granadilla a aquesta hora i la Mariona Mercant ja ha firmat la resolució en què autoritza l'entrada de l'embarcació al port canari, tot i que aquesta matinada el president de les Canàries, Fernando Clavijo, s'ha negat a autoritzar el fondeig del vaixell apel·lant motius de seguretat. El govern espanyol ha imposat que es dugui a terme el desembarcament. Enviats especials a Tenerife i anem en directe amb el David Mendoza, el suport tècnic, i la Mònica Mas. Mònica, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal, Roger? Doncs mira, l'Òndius l'acabem de veure, el que passa que encara no ha entrat dins del recinte, dins del dic de contenció del port, es mou, s'està movent dins, davant de la bocana, d'esquerra a dreta, es va movent i el anem veient estones, però encara no està a dins del port. Això no serà fins a les 8 del matí, hora canària, són les 9 vostres, perquè hi hagi prou llum, i es veu que la bocana d'aquest port és estreta i seria perillós fer-ho mentre es faci de nit, estigui de nit. Per tant, fins a les 8 no començarà tot aquest procés de repatriació dels passatgers de l'Òndius afectat per aquest antivirus. Una arribada molt esperada i que a última hora, com deies, ha estat envoltada d'una nova picabaralla política entre el govern canari i el govern espanyol, i és que el president de les Canàries, Fernando Clavijo, ahir a última hora va sortir dient que es negava a utilitzar l'entrada de l'Òndius al port canari, una decisió que, com deies, ja ha revocat la Marina Mercant, que ha signat l'autorització. El cap del govern canari feia aquest advertiment.
Ese buque no va a fondear con el visto bueno ni la autorización del gobierno de Canarias en este puerto. Si lo querrán hacer y lo querrán imponer, como han ido imponiendo absolutamente todo, pues bueno, ellos sabrán y serán ellos los responsables de lo que pueda ocurrir.
Clavijo adueix raons de seguretat i perill de contagi i assegura que hi ha dos avions que no poden arribar avui i fins demà no podrien començar aquest desembarcament. Per això proposa que se'ls faciliti un nou avió o se'ls recol·loqui amb els del govern espanyol. Sembla que ara sí l'Òndius començaria ja a entrar per la bocana, ens acaben d'informar. De moment no ho estem veient. Imagino que ha de ser una maniobra lenta perquè pugui entrar un vaixell d'aquestes característiques. Per tant, de seguida que el veiem entrar aquí dins del recinte del port, us en informem.
Molt bé. El que ha de passar aquestes properes hores, Mònica, ho hem anat relatant, això no serà ràpid, perquè es pot allargar aquest procés de desembarcament entre 24 i 36 hores, amb tots aquests grups bombolla entrant també dins d'aquests vehicles perfectament estipulats, amb un recorregut marcadíssim, per nacionalitats. Primer hi ha l'entrada de diversos epidemiòlegs dins del vaixell. Per tant, va per llarg i assistirem també a una retransmissió per part d'algunes televisions, però intentarem ser rigorosos també i fer-ho amb tota la màxima prudència, però el dia d'avui es farà llarg també pels passatgers i perquè afronten d'ara endavant una quarantena.
Sí, exacte. Roger, ara sí que veiem l'Òndius que comença a acostar-se aquí a la bocana del port. El veiem perfectament, tenim una visió privilegiada, estem aquí al moll. Per tant, sí que us podem confirmar que està començant a fer aquesta maniobra per entrar dins del port i fondejar aquí i fer tot aquest procés que deies que s'allargarà bàsicament pel tema dels avions. És a dir, com que ells volen que cap passatger surti si no hi ha un avió esperant, doncs si no tenen la confirmació de que tots aquests avions tenen programats els seus vols, doncs això seria el que faria que s'allargués tot aquest procés.
Mm-hmm. Molt bé. Podem sentir també, aquestes últimes hores ha parlat per part de l'OMS el seu president.
This is not COVID. And then...
Això no és Covid. I també vull dir, com ja he indicat en el missatge per a la gent de Tenerife, que el risc per la població local és baix.
The risk to the local population is low.
És el missatge que van repetint, Mònica, que això no té res a veure amb el coronavirus i, per tant, molta calma.
Sí, sí, jo entenc que també aquestes paraules del director de l'OMS una mica era per contrarrestar les paraules del president d'aquí de les Canàries, Fernando Clavijo, que doncs, tot fa molts dies ja que està repetint aquest mantra de que hi ha perill per la població canària. Imagino que ha sortit al pas, de fet va fer ahir una carta dirigint-se directament per xarxes a la població de Tenerife, dient això, no? Que calma, això no és un Covid i està tot controlat.
La notícia aquesta hora és que el Òndius ja és en aigües canàries, que està entrant en aquest port de Granadilla, que la Marina Mercant ha firmat la resolució en què autoritza l'entrada de l'embarcació al port canari, malgrat que s'hi ha posat de cul una altra vegada el president de les Canàries amb un intent també d'utilització política d'una crisi o susceptible crisi sanitària. En qualsevol cas, això ja és més tema de tertúlia, que també farem a partir de les 9 del matí, analitzant doncs, tot el que doni de si aquestes hores en què doncs, aquest brot d'antivirus pot arribar també a l'inici del que serà el seu final amb aquesta quarantena i amb aquesta notícia ahir, i és que també coneixíem un contacte que doncs, estava ingressat a l'Hospital Clínic de Barcelona sense cap mena de símptoma, però una passatgera catalana que havia viatjat en el mateix avió on hi havia hagut una de les morts i, per tant, s'havia decidit activar els protocols i passar una quarantena a l'Hospital Clínic de Barcelona, des d'on també vam poder sentir missatges molt, molt tranquil·litzadors, per exemple, del doctor Antoni Trilla. Mònica Mas, tornem que en directe cap a Tenerife d'aquí una estona. Gràcies, fins ara.
Fins ara.
Israel ja ha expulsat els dos activistes de la flotilla Global Summit retinguts des del 30 d'abril. Ho ha confirmat a primera hora el ministre d'Exteriors israelià, que acusa els activistes d'organització terrorista i activitat il·legal.
Són l'activista català d'origen palestí, Saif Aboukashek, i el brasiler Thiago Ávila, tots dos en vaga de fam des de fa 10 dies. Ahir l'anunci del seu alliberament va coincidir amb una concentració de suport al centre de Barcelona davant la delegació de la Comissió Europea. Sentim un dels portaveus de la flotilla, Pablo Castilla.
Insistim que això no s'ha acabat. Els han segrestat en aigües internacionals, vulneran tot dret internacional, han estat sotmesos a tortures, han estat sotmesos a maltractaments, els han tingut en cel·les d'aïllament, amb els ulls envenats, amb llum 24 hores, mostres clares i una actuació de tortura que no pot quedar impune.
La resta d'embarcacions de la flotilla Global Summit ja són a Turquia, on tenen previst fer una parada tècnica abans de reprendre la missió humanitària cap a Gaza.
El fràgil alto el foc entre els Estats Units i l'Iran continua vigent, malgrat que la tensió es manté a l'estret d'Hormuz. Teheran ha amenaçat Washington amb una resposta contundent contra interessos nord-americans a l'Orient Mitjà, després de l'atac dels Estats Units contra dos patrullers iranians. Al Líban, també sota una teòrica treva, la jornada d'ahir va deixar almenys 24 libanesos morts.
Si els combats entre Israel i Hezbollah continuen continuen al sud del Líban, mentre els Estats Units continuen esperant una resposta de l'Iran a la seva proposta de pau, tot plegat enmig d'incidents que fan perillar l'alto el foc a tot l'Orient Mitjà. Teheran assegura que qualsevol agressió contra la seva marina mercant provocarà represàlies immediates i afirma que ja té míssils i drons apuntant l'enemic.
Un quart de vuit del matí. A les portes d'una nova vaga general d'educació creix el malestar entre els professors per la intervenció policial durant les protestes de principis d'any. A les primeres vagues d'aquest curs, els Mossos van identificar o denunciar una vuitantena de docents.
Sí, la informació ha transcendit per la resposta del Departament d'Interior a una pregunta parlamentària de la CUP. En declaracions a Catalunya Ràdio, la portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ha reclamat responsabilitats al govern.
No som delinqüents, no som terroristes, no estem en un cartel de la droga, ni som cèl·lules jihadista com perquè se'ns tracti d'aquesta manera, se'ns criminalitzi d'aquesta manera, i en comptes d'utilitzar la via del diàleg i la negociació, que és el que estem demanant reiteradament per acabar amb aquest conflicte, utilitzen actuacions policials que traspassen totes les línies vermelles.
Aquesta nova polèmica arriba pocs dies després de la denúncia per la infiltració d'agents dels Mossos d'Esquadra en assemblees del professorat.
Precisament sobre les conseqüències polítiques de la infiltració dels Mossos en assemblees d'educació, els grups parlamentaris han demanat en cadena la dimissió del director del cos, Josep Lluís Trapero. Els últims a fer-ho han estat Junts per Catalunya. També han exigit a les conselleres d'Interior i d'Educació que pleguin.
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ho considera un atac als drets i llibertats dels mestres.
Cessi a la consellera Parlon, i pel que fa a incompetència, urgeix que cessi a la consellera Paneque i a la consellera Niubó.
Per la seva banda, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, creu que l'actuació dels Mossos d'Esquadra és poc democràtica.
Si el director general de la policia no vol dimitir, doncs li tocarà al president de la Generalitat cessar-lo.
Des dels Comuns, Jéssica Albiach diu que veu el govern sobrepassat, i des de la CUP, Xavier Pellicer insta Esquerra i els Comuns a trencar la negociació dels pressupostos si Trapero no dimiteix. Per ara, el president Salvador Illa no s'ha referit a la qüestió, només ha fet esment de les inversions fetes en matèria educativa que xifraten 2.000 milions d'euros.
Les biblioteques de Barcelona convoquen vaga indefinida diària a partir del dia 26 de maig. La mesura coincideix amb les setmanes prèvies a les proves de selectivitat, una època de gran ocupació a les biblioteques.
La convocatòria signada pel Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona arriba després de dos mesos de negociacions amb el Consorci i l'Ajuntament, que no estan avançant, segons expliquen els treballadors. Montse Serra és bibliotecària i delegada del Comitè del Consorci.
Que les bibliotecàries fins ara no ens regien per les condicions de l'Ajuntament, vale? I s'ha de fer com aquest traspàs i no ens estan oferint les mateixes condicions que la resta de personal de l'Ajuntament. I, per una altra banda, l'empresa també vol aprofitar per fer un acord d'horaris. I llavors, doncs, ens interessa que els horaris siguin raonables, que s'acostin una mica, doncs, als que té el personal de l'Ajuntament, que és el nostre paraigües, diguem, no hi ha acord.
La plantilla està convençuda que aquesta mesura de pressió tindrà el suport de la ciutadania, tot i que coincideix amb una època clau per als estudiants de selectivitat. La protesta, recordem, va començar el 20 d'abril amb una sèrie d'aturades per la setmana de Sant Jordi i s'ha mantingut fins ara amb una vaga indefinida els dissabtes, que continuarà durant les pròximes setmanes. La vaga segueix tenint un seguiment massiu. En total, ahir, a la ciutat de Barcelona van tancar 37 de les 40 biblioteques.
Més qüestions. La societat civil es comença a organitzar per convocar l'any que ve una vaga general pel dret a l'habitatge. La plataforma per una feina i una casa dignes aglutinarà entitats, sindicats i associacions disposades a promoure una aturada general de la producció a tot el país. Abans, i per calibrar el suport que pot arribar a tenir aquesta vaga, faran una macroenquesta pels pobles de Catalunya, serà el proper 6 de juny.
La idea de formar aquesta aliança va sortir després de les dues grans manifestacions que va convocar el sindicat de llogateres l'any passat, i ja són una desena de col·lectius. El repte és superar la dinàmica de les jornades de lluita que s'han muntat fins ara i fer una cosa realment grossa, diuen, que pugui forçar les administracions a fer polítiques d'habitatge útils, perquè ara mateix treballar no és sinònim de poder viure dignament. Isi Sáez, portaveu de la plataforma.
Les vagues no es convoquen, es treballen. Són moltes associacions, sindicats, entitats, i això suposa que és un procés lent de treball de base, és a dir, a nivell de territori, a nivell de sindicats laborals, a nivell de sindicats d'habitatge. I a poc anem a pujant, no, esferes com més definitòries.
Hi ha moltíssims indicadors sobre quan s'ha encarit el preu del lloguer a Catalunya en l'última dècada, però el consens general és que, com a mínim, el preu s'ha doblat. I això no ha anat en sintonia amb el que s'ha pujat el salari brut mitjà anual, que ha estat poc més del 20%, i, a més, sense comptar tot això, la inflació.
Atenció a la mobilitat. Aquest matí de diumenge, malgrat que és diumenge a la ciutat de Barcelona, tenim en marxa la 46a edició de la cursa del Corte Inglés. És una de les més multitudinàries. Això comporta talls importants de trànsit en diversos punts de la ciutat, afectacions en diverses línies de transport públic. El recorregut és de 10 quilòmetres. S'esperen uns 50.000 participants. És una animalada. La cursa comença a les 9 del matí a l'Avinguda Diagonal, davant dels grans magatzems, a tocar de Maria Cristina. D'allà els corredors van diagonal avall fins al Passeig de Gràcia, baixaran fins a agafar el carrer d'Aragó, Viladomat, la Gran Via, Marina, i finalment enfilaran el carrer Casp per acabar, com és habitual, a la plaça de Catalunya.
Les restriccions de trànsit han començat a les 7 de la matinada a la zona de la plaça Catalunya i cap a les 8 ja es tallaran els carrers per on passa la cursa. Es preveu que els talls s'aixequin del tot a quarts de dues. A més, caldrà desviar una trentena de línies d'autobús i no hi ha servei de tram entre les parades de Francesc Macià i zona universitària des de les 5 de la matinada fins a les 11 del matí. L'Ajuntament recomana evitar durant tot el matí el vehicle privat per moure's per la ciutat i fer servir, recomana el metro.
Més qüestions. Dos estudis internacionals analitzen com afecta la gravetat zero la salut humana, en especial el cor i el cervell. Les astronautes d'Hipàtia s'han sotmès a 5 vols parabòlics a l'aeròdrom de Sabadell per experimentar-ne les conseqüències. Una d'elles és la nostra companya dels serveis informatius, la Núria Hart, que des de Sabadell ens explica com li ha anat. Núria, què tal? Bon dia.
Bon dia. Aquest dissabte hem experimentat 81 segons de gravetat zero en pròpia pell. 9 paràboles de 9 segons cadascuna en què ens hem desenganxat literalment del seient de l'avioneta acrobàtica que ha sigut clau en aquest experiment sobre salut humana a l'espai.
Okay. Thank you.
La Universitat Politècnica de Catalunya, que organitza aquesta campanya de vols, ha registrat la nostra activitat cardíaca amb, per exemple, un electrocardiograma en plena paràbola. Els científics volen validar un model que els permeti preveure com una missió real, amb gravetat zero, afecta la salut cardiovascular dels astronautes. Antoni Pérez Poc.
El cor, el retorn venós, totes aquestes funcions que són importantíssimes, amb vols especials, sobretot de llarga durada, és a dir, amb exposició a la microgravetat de molt de temps, resulta que tot aquest sistema es degrada i no sabem què passa més enllà de 6 mesos.
Les astronautes d'Hipàtia han sigut les tripulants d'aquests vols parabòlics per simular una de les poques coses que no poden reproduir a les seves missions anàlogues, la falta de gravetat.
Gràcies, Núria. Déu-n'hi-do, quina aventura. Un quart i mig de 8 del matí. Ara anem fins al Sant Jordi Club, on aquesta nit Rodrigo Cuevas ha seduït el públic barceloní, transformant el Sant Jordi Club en un cabaret. Aquest dissabte ja ha presentat el seu disc més lluminós. És Manual de Belleza, un antídot contra els missatges d'odi i de violència. Marc Ruiz.
Vestit de blanc, com si fos Rafael Carrà als anys 80 o una vedet del paral·lel, Rodrigo Cuevas surt a l'escenari per cantar Un Mundo Feliz, cançó que obre el disc Manual de Belleza i que genera una petita utopia, un refugi. Cuevas necessitava un antídot fet de bellesa contra els missatges d'odi i la realitat grotesca que vivim.
Estic fins als collons de parlar de coses que no m'agraden, eh? Estic fins als collons de la situació geopolítica global. Aquí només es parla de panotxes i de bellesa.
I s'explica i sedueix el públic un cop més. El concert està estructurat en 4 actes. Els 3 primers tenen a veure amb els 3 manuals que ja ha publicat. Manual de Belleza, Manual de Cortejo i Manual de Romeria. I un quart que està dedicat a la mort. Amb Manual de Belleza, Rodrigo Cuevas ha creat un concert encantari que ha aconseguit seduir, meravellar, extasiar i aturar el món d'allà fora amb el poder de la música tradicional interpretada sense cap mena de barrera.
Una proposta ben diferent la trobem a la castanyada del Cabró Rock, que tindrà un cartell de luxe amb aquests que sonen els Pets, amb 17 hores de música en directe i nombroses activitats de cultura tradicional catalana. A més, per primera vegada en 2 dècades, els Pets i els Lacs amb Busto compartiran cartell en un mateix festival.
Entre les bandes del país hi trobem també els Amics de les Arts, la Ludwig Band, Doctor Prats i fins a un total de 14 artistes. També aposta pels nous talents de l'escena catalana amb noms com Jules o Venus. Enguany, l'espai Can Guitet de Montmeló, al Vallès Oriental, espera superar la xifra de 30.000 assistents de la primera edició, amb una clara aposta per reivindicar-se com la gran diada de la cultura catalana amb activitats i gastronomia típiques catalanes.
Aquest és el primer cap de setmana de tallers oberts a Barcelona. El projecte cultural organitzat per l'Associació d'Artistes i Artesans d'Alfat convida a descobrir els espais de creació artística, de disseny i d'arquitectura amb diferents jornades de portes obertes i activitats de proximitat repartides per diversos districtes de Barcelona.
El públic pot descobrir espais que habitualment no són accessibles i conèixer de primera mà com es treballa. És on, per exemple, es fa ceràmica, escultura, pintura, joieria, tèxtil, fotografia o estampació. Eulàlia Oliver, secretària de l'AFAT, en declaracions a aquesta emissora.
Si ho veuen in situ, com s'està treballant, que hi ha diferents disciplines, la ceràmica, joieria, tèxtil, pintura, escultura, gravat, fotografia, restauració, i dialogues amb l'artesà o artista, doncs tens una visió completament diferent.
Tallers Oberts BCN està estructurat en dos caps de setmana per districtes. Aquest es fa als districtes de Gràcia, Sarrià-Sant Gervasi, Eixample, Sants Montjuïc i Ciutat Vella. I el cap de setmana que ve serà a Sant Martí, Sant Andreu, Nou Barris i Horta. Els espais s'obren els dissabtes d'11 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 8 del vespre, i els diumenges només s'obren d'11 del matí a 2 del migdia.
L'informatiu del suplement.
Arriba el clàssic definitiu. Un clàssic per guanyar una lliga.
Atenció!
Avui el Tot Gira és un dia gran.
Comença a acariciar una lliga.
A partir de les 4 de la tarda.
Cada cop de color més blaugrana.
Tot Gira especial dedicat al clàssic més decisiu.
Farem un gran desplegament per no perdre'ns res del partit que pot donar el títol de Lliga al Barça davant de l'etern rival.
Connectats al Camp Nou des de primera hora. L'anàlisi, les claus del partit, els protagonistes.
A més, la ressaca del Gran Premi de França de moto, l'etapa del Giro, el Tenerife-Barça de la Lliga F i dos partits claus a la primera ref. Europa-Villarreal B i Tarassona-Nasti.
Tot Gira.
Aquesta tarda a partir de les 4. Amb David Clopés.
L'informatiu del suplement.
És un diumenge de clàssic al Camp Nou. El Barça es pot proclamar campió de Lliga avui si empata o guanya contra el Madrid. Un Madrid que arriba molt tocat després de la crisi d'aquesta setmana al vestidor blanc, amb la baralla entre Valverde i Tchouaméni, que va acabar amb l'uruguaià a l'hospital. Arbeloa va mirar de passar pàgina ahir en una roda de premsa molt tensa, la vam seguir en directe aquí al suplement, mentre que Hansi Flick no va voler fer sang. Biel Cadilla, què tal? Bon dia.
Bon dia, Roger. Sí, Flick té clar que s'han de centrar en ells mateixos i fer el millor futbol possible, i és que l'ocasió s'ho mereix perquè els blaugranes tenen l'oportunitat de guanyar la Lliga per segona temporada consecutiva i, a més, de fer-ho davant del Madrid, cosa insòlita fins ara. Sobre la crisi al vestidor blanc i com gestionar els conflictes, Flick només va fer aquesta comparativa.
I think the most important thing, and this is...
El més important, i això és el que valoro molt en aquest club, és que tothom va en la mateixa direcció. Quan passa alguna cosa, tots parlem en la mateixa direcció. Aquestes coses passen al futbol, a la vida, no diré que és normal, però pot passar. I quan passa, ho has de gestionar. Has de parlar. El millor és comunicar-se, és el primer que has de fer, i així és com ho podem i ho gestionem aquí.
Also, how we manage it here.
Flick recupera Jules Koundé, sancionat a Pamplona, i caldrà esperar a saber si Christensen rep l'alta mèdica. També és possible que tingui alguns minuts Rafinha, que en la prèvia del Clàssic ha concedit una entrevista a Movistar.
Buscando mi mejor versión otra vez, creo que aún me falta un poco más, pero esperamos que va a ser un partido bastante complicado. Tienen oportunidad de ganar la Liga matemáticamente, entonces no nos van a regalar nada, y si ganamos el partido, celebrar la Liga otra vez.
Mentrestant, el bàndol madrileny mirem de tancar la crisi. L'entrenador del Club Blanc, Álvaro Arbeloa, ha tret ferro a la baralla i ha parlat de traïció pel fet d'haver-la filtrat a la premsa. A més, s'ha indignat quan li han preguntat si és objecte de burla dels seus jugadors.
Es mentira que mis jugadores no son profesionales. Es mentira que mis jugadores me hayan faltado a una sola vez el respeto. Uno de ellos, una sola vez, es absolutamente mentira. Como lo es que alguno de ellos no juegue por tener problemas conmigo o porque su vida no se corresponde a lo que se debe corresponder la vida de un jugador del Real Madrid.
Aquest Barça-Madrid, aquest clàssic al Camp Nou, començarà a les 9 del vespre i el seguirem a la TDT de Catalunya Ràdio. I encara en futbol, dura derrota de l'Espanyol al camp del Sevilla.
I l'àrbitre assenyala el final del partit. Final dolorós, final molt dolorós al Sánchez Pizjuán.
Així ho narrava Sergi Andreu al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Els blanquiblaus van perdre per 2-1 en un partit molt important per la permanència. L'Espanyol suma 18 partits sense guanyar i se situa a 2 punts del descens. En queden 9 per disputar-se i Roberto Fernández ja parla de 3 finals.
Bueno, ahora mismo el equipo pues jodido después de la derrota, pero ya te digo que
Ya estamos pensando en el siguiente partido, no queda otra. Al final son tres finales los que nos quedan. Tenemos que llenar nuestro estadio porque es que tiene que ser una auténtica final, lo vamos a dejar todo y tenemos que hacerlo.
Els pròxims partits de l'Espanyol són dimecres a casa contra l'Atlètic Club de Bilbao, diumenge que ve a Pamplona contra l'Osasuna i l'última jornada a casa contra la Reial Societat. Parlem ara de ciclisme perquè Paula Blasi ha fet història.
I el compte enrere per veure com arriba la Paula. Vinga Paula, que tens la Vuelta a les teves mans. Vinga Paula, 23 anys, la ciclista d'Esplugues. D'on has sortit, d'on has aparegut? Atenció perquè Paula Blasi està a punt de creuar la línia d'arribada. Ho fa, aixeca els dos braços. Paula, què has fet? Paula, què has fet?
La narració de l'Isaac Vilalta ahir al Tot Gira explicant que la ciclista d'Esplugues ha guanyat la Vuelta i s'ha convertit en la primera dona catalana a aconseguir un triomf en una gran volta. En declaracions al Tot Gira, Blasi explicava quan va veure clar que podia guanyar.
Quan ha començat a baixar, que els últims 500 metres ja han baixat, però abans no ho veia gens clar. M'he precipitat una mica i sí que els dos últims quilòmetres s'han fet molt, molt durs. Crec que mai havia patit tant en una pujada, però bueno, he intentat tirar de cap i simplement pensant tot el treball que han fet les meves companyes tant avui com els darrers dies i simplement volia tornar-los a l'esforç.
Blasi va acabar segona l'última etapa i en final a l'Angliru, però va deixar enrere Anna van der Breggen, a qui al final li va treure 24 segons de marge. La victòria de Blasi és històrica perquè tant en categoria masculina com femenina només dos catalans havien assolit una ronda d'aquest nivell: Josep Pessarrodona l'any 1976 i Melcior Mauri l'any 1991. Dos apunts més. En hoquei patins, el Barça avui es pot proclamar campió d'Europa. Els jugadors de Ricard Ares disputaran la final contra el Porto en una final a 8 que s'està disputant a Coimbra, a Portugal. Serà a les 7 de la tarda, el seguirem en directe a Catalunya Ràdio. I en motor, Marc Márquez no participarà al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera va caure ahir a la cursa sprint del Gran Premi de França i s'ha trencat el cinquè metatarsià del peu dret. Això farà que es perdi la cursa d'avui a França i també la del cap de setmana que ve aquí a Catalunya.
El suplement, amb Roger Escapa.
Passen dos minuts de dos quarts de vuit del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
3, 2, 1, seganya.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Com està, Joan Anton?
Molt bé, Roger, molt bé.
Cada diumenge, a l'hora que surt el sol, amb el Joan Anton Català, mirem cap al cel, però mirem també cap a la Terra i parlem sobretot de ciència. I sort en tenim de la ciència, perquè l'actualitat passa per aquest antivirus, Joan Anton.
Sí, exacte. És una cosa que ens estan explicant els metges, els especialistes, i que ens ha donat moltes notícies darrerament, però les notícies que ens estan donant la gent que en sap molt de tot això, d'infeccions, són que no hem d'entrar en pànic. No té res a veure això amb el Covid.
Efectivament. La notícia més immediata és que ja tenim el port de Granadilla de Tenerife, el creuer Ondius. Veiem imatges on ha escalat aquests últims dies el brot d'antivirus dins d'aquest creuer. Supervisant tot aquest operatiu hi ha els ministres de Sanitat i d'Interior del govern espanyol, també el director de l'Organització Mundial de la Salut, un operatiu sense precedents, amb més de 20 països implicats, amb passatgers d'arreu, 147 passatgers que esglaonadament aniran sortint d'aquest vaixell al llarg de les properes hores. Serà per nacionalitats, entraran dins d'un cotxe, d'un vehicle perfectament medicalitzat i bombolla, d'alguna manera, seguiran un circuit molt establert. Els que tenen nacionalitat espanyola seran traslladats a un hospital militar de Madrid. Això va per hores, perquè no serà un procés gaire ràpid, però sí que aquest creuer ja és a la costa sud de Tenerife i, per tant, tot és a punt per començar aquest desembarcament. Tan bon punt comenci a sortir el sol, a Tenerife aquesta hora encara és fosc. Aquesta nit, també, utilització política d'aquesta crisi. Fernando Clavijo, el president de les Canàries, diu que ell no volia, doncs, que aquest vaixell de cap manera aparegués a Tenerife. En qualsevol cas, la Marina Mercant sí que ha autoritzat l'entrada del creuer al Port Canari. Ho ha fet a través també del govern espanyol i, per tant, és qüestió de temps que comencin a desembarcar els passatgers que no pacients, eh? Hem de dir-ne passatgers, perquè la majoria no té cap mena de símptoma, i, per tant, ahir també parlant amb la gent del clínic ens explicava tot això. Bé, en qualsevol cas, suposo que l'interès informatiu és a Tenerife, Joan Anton, i que, malgrat que no és estrictament la teva qüestió, quan hi ha una notícia d'aquesta mena, la segueixes de prop.
Sí, 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 perquè a més, clar, estem parlant de virus, i els virus són unes entitats biològiques molt abundants a la Terra, que són pràcticament la major part d'ells, Roger, dels virus, són absolutament inofensius, perquè si no ja no hi seríem en aquest planeta, però n'hi ha alguns que ens preocupen, i aquest és un dels que ens preocupa. Recordem que, a diferència del Covid, o de la cepa de Covid que ens va dur a la pandèmia, aquesta variant ja de l'antivirus ja existia abans, i dona, vull dir que no és nou, es coneix, i dona brots molt localitzats, i per això també els missatges de tranquil·litat que ens estan donant els epidemiòlegs.
Escolta'm, què és un virus, Joan Anton? Com ho definim? Perquè n'hem parlat alguna vegada, ho vam fer aquest capítol quan parlàvem de la Covid. Crec que és interessant recuperar aquestes històries ara que l'antivirus també és protagonista, i evidentment veurem algunes diferències entre l'antivirus i la Covid. Què és un virus? Com ho definim?
Mira, ho definim com un agent infecciós microscòpic molt bàsic. Fixa't que dic agent infecciós, no dic entitat viva, perquè aquí la discussió de la ciència durant molt anys, i encara no la tenim tancada, és si podem considerar els virus com éssers vius o no. El consens és que no. I per això en diem agent infecciós, per dir-li d'alguna manera. Són, per tant, unes entitats biològiques molt petites, amb una estructura simple, formada per cadenes d'ADN o ARN, que és el seu llibre d'instruccions. De fet, l'antivirus està fet per una cadena d'ARN, i aquest llibre d'instruccions els virus el tenen envoltat de proteïnes que ho protegeixen. I, a més, a l'antivirus, i en això s'assembla al Covid, a més, tenen una capa de greix, una capa de lípids que protegeix tot aquest conjunt. Són així de simples, i de fet, per un Premi Nobel de Medicina de l'any 1960, que es deia Peter Medavar, la frase és: els virus són un conjunt de males notícies envoltades en proteïna. Així de simples.
Quina mida té aquest conjunt de males notícies envoltades de proteïna? Com de gran és un virus?
Són molt petits, superpetits, molt més petits que els bacteris, molt més petits. Que els bacteris sí que, recordem que són éssers vius, aquests sí. Per exemple, mira, el virus del xarampió és 8 cops més petit que un bacteri que es diu E. coli, i el de l'hepatitis és 40 cops encara més petit que això. En el cas de l'antivirus, es tracta d'un virus mitjà-gran, que és 4 cops més gros que el de l'hepatitis B, però tot i això continua sent molt més petit que un bacteri.
Com funcionen aquests virus? Com ens infecta?
Clar, un virus necessita entrar dins una cèl·lula per obligar-la a que faci còpies del virus. Per això considerem que un virus no és un ésser viu, perquè per ell mateix no es pot reproduir. Ha d'envair una cèl·lula, ha d'entrar dins i ha de capturar el seu mecanisme de reproducció. I aquest procés d'infecció va per etapes. I la primera és que el virus s'adhereix a la membrana cel·lular i després penetra dins. I això, en funció de diferents tipus de virus, empren diferents maneres d'entrar dins, no? Per exemple, el del sida es fusiona amb la membrana de la cèl·lula i penetra d'aquesta manera. El del polio crea una canal per fora la membrana. Els antivirus penetren formant una mena de vesícules amb la pròpia membrana de la cèl·lula. És com si es fusionessin en una part de la membrana de la cèl·lula. I la tercera etapa consisteix, quan ja és dins, consisteix en destruir la seva pròpia capa de protecció per alliberar dins la cèl·lula el seu llibre d'instruccions, l'ARN, que és el que enganyarà a la cèl·lula i farà que la cèl·lula comenci a fer còpies d'aquest virus.
Precisament, la part més crítica de tot aquest procés és aquesta replicació, eh? Què és exactament la replicació?
Clar, el virus d'alguna manera obliga la cèl·lula a fabricar-ne còpies, i això té lloc amb els ribosomes. Els ribosomes són uns orgànols dins de les nostres cèl·lules que són els que interpreten les instruccions d'aquest llibre d'instruccions que és l'ARN i creen proteïnes. Doncs el que fa el virus és enganyar, allibera el seu ARN i fa que els ribosomes de la cèl·lula creguin que estan treballant per l'organisme, per la cèl·lula, i en veritat comencen a fer còpies d'aquest virus. És com si canviessis les instruccions, és com si agafessis el llibre d'instruccions natural de la cèl·lula i canviessis i li posessis les teves pròpies instruccions. Però mira, l'antivirus necessita, a més, un pas extra. Resulta que el seu llibre d'instruccions és com si estés escrit a l'inrevés, en diem en sentit negatiu, un ARN negatiu. Vol dir que abans que faci això, l'antivirus ha de tornar a canviar el seu llibre d'instruccions, el seu ARN, l'inverteix perquè això pugui ser interpretat pels ribosomes.
I un cop s'ha replicat, què més fa aquest virus?
Doncs mira, comença a encaixar totes les peces que han fabricat els ribosomes, és a dir, comença a encaixar de nou les proteïnes, el material genètic, i finalment el virus, clar, necessita sortir de la cèl·lula per continuar infectant noves cèl·lules. Aquesta és l'etapa final. En alguns casos, el virus destrueix la cèl·lula per alliberar les seves còpies que puguin infectar-ne d'altres. Però mira, l'antivirus no ho fa així. El virus es desplaça dins la cèl·lula, cap a l'exterior, pressiona la membrana cel·lular i s'allibera envoltat justament dels lípids, dels greixos que formen aquesta membrana. Fa com una vesícula i allà s'allibera. D'aquesta manera, la cèl·lula infectada continua encara viva i amb capacitat de continuar infectant. Mm.
L'antivirus, la Covid, fins i tot un virus del refredat comú, són només alguns dels tipus de virus dels quals hem parlat més, però de fet al món en deuen existir moltíssims, eh?
Uau, sí, és el que dèiem. Són, fixa-t'hi, les entitats biològiques més abundants de la natura. Els experts estimen que hi podria haver més d'edat, atenció, 10 quintilions de virus de tota mena a la Terra, que si els poguessin posar un rere l'altre, i mira que són peques, eh?, formarien una cadena tan llarga com tota la nostra galàxia. Mm.
Tots els virus ataquen el mateix tipus de cèl·lula, Joan Anton?
No, estan molt especialitzats, eh? I afortunadament, el que dèiem al començament, la gran majoria de tot aquest exèrcit de virus són totalment inofensius pels humans, és que si no ja no hi seríem. I hi ha virus que estan especialitzats en determinats organismes, no? Per exemple, n'hi ha que ataquen plantes, n'hi ha que ataquen determinats tipus d'animals, n'hi ha que ataquen, per exemple, els gats poden tenir una mena de sida que és específica, causada per un virus específic, només els ataquen amb ells, val? També hi ha fins i tot virus que ataquen bacteris. Estan molt, molt, molt especialitzats. Mm.
Quant temps sobreviuen fora de les cèl·lules?
És variable. Això depèn de cada virus. N'hi ha que sobreviuen poquíssims, per exemple, el del SIDA. Necessita un contacte molt pròxim per poder transmetre's i només ho pot fer per la respiració. Altres, com el que ens va donar la pandèmia del Covid, sembla que pot ser més estable durant hores o dies en funció de la superfície. El de la polio és més resistent. I mira, els antivirus se situen en un punt intermedi, però són molt, molt, molt sensibles a les condicions ambientals. Fora del seu hoste, que habitualment és un ratolí, poden sobreviure entre pocs dies i una setmana en condicions normals d'interior, però són molt vulnerables a la llum solar directa, als rajos ultraviolats, que els destrueixen en molt poc temps.
I una de les coses que també m'han anat aprenent aquests dies parlant de l'antivirus és aquest mètode i la cadena de transmissió. No tots els virus es transmeten igual, precisament de l'antivirus expliquen que costa de transmetre, que no té una transmissió tan alta, precisament també perquè és un virus que provoca molta mortalitat.
Correcte, correcte. I a més, només en coneixem, que jo sàpiga, una variant, que és aquesta variant, la andina, que es diu, Andes, que és la que es pot transmetre d'humà a humà. De fet, ara ho deies, no? Cada virus té els seus mecanismes de transmissió. N'hi ha com el refredat o la grip, que es transmeten per petitetes gotes que alliberem al respirar, l'esternudar o el tossir. Altres es transmeten per contacte. I els antivirus tenen un mecanisme de transmissió que és per aerosol. El virus surt del ratolí a través de la seva orina, excrements o saliva, s'assequen en un lloc tancat, es mesclen amb la pols, i ara, si tu mous aquesta pols, per exemple, escombrant, doncs això flota per l'aire i el podem respirar, i aquí és on es pot inhalar. Val? Per tant, l'antivirus, en general, no acostuma a saltar de persona a persona. Però l'excepció és aquesta variant, l'andina, que és la que hi ha al vaixell, que ja es coneix de fa temps, i ha donat brots, però sempre ha donat brots molt localitzats, no ha creat mai aquestes extensions d'altres virus, no? I aquesta sí que és l'única variant del virus que es pot transmetre de persona a persona, però no ho fa de manera fàcil. Els experts ens diuen que és complicat, que ha d'haver-hi un contacte molt estret i durant hores, durant dies, prolongat. No és una cosa similar a un refredat o una grip o al Covid.
En el cas de la Covid, precisament, vam parlar molt de les mutacions, la variant Delta, l'Omicron. Com són i com es donen aquestes mutacions en un virus? Per què muta un virus?
Clar, un virus, al ser molt simple, al tenir aquest ARN, que és molt simple, està molt sotmès a agents externs que li provoquen mutacions, per exemple, agents químics o la mateixa radiació ultraviolada del sol. I com que es repliquen molt de pressa, entren dins una cèl·lula i la cèl·lula fabrica centenars o de vegades milers de còpies, aquest procés va molt ràpid, molt ràpid, molt de pressa, i pot haver petits canvis, pot haver-hi petites modificacions d'un virus a un altre. La major part de modificacions faran que aquell virus en concret no sobrevisqui, és a dir, no faci res, però mira, de tant en tant, per atzar, n'hi haurà alguna modificació que serà beneficiosa pel virus, que crearà una nova variant del virus, que despistarà el mecanisme d'autodefensa de la víctima, que els seus anticossos no reaccionaran, no reconeixeran aquell virus, i això és el que crea les noves variants i fa que els virus mutin molt de pressa. I això ho veiem amb el de la grip. El de la grip, cada any, quan ens vacunem de la grip i es vacuni contra la grip, és cada any una nova variant, com a mínim una, ens vacunem d'una de les variants, però són virus que canvien molt de pressa.
Aquestes mutacions són les que fan que els humans puguem tornar a agafar el mateix virus, precisament.
Clar, és el que dèiem ara de la grip, no? Dius, bueno, ja et passa la grip, no en tornaré a passar mai més. No, cada any pots agafar grip i, a més, en pots agafar més d'una en un any, en funció de les variants que creïn, perquè el nostre sistema de protecció immunològic crea anticossos per combatre els virus, però, clar, si el virus ha mutat, això vol dir que només que hagi canviat una mica les proteïnes que envolten, que protegeixen el seu ARN, ja està. Els nostres anticossos fracassen i els ha de tornar a fabricar el nostre cos novament. Vol dir que ens tornem a malaltir o ens hem de tornar a vacunar. Llavors el nostre cos aprendrà sobre aquella variant.
Una cosa que també estem aprenent amb l'antivirus és que... és aquesta cosa d'una mena d'ironia, que els virus més mortals són precisament els que menys es transmeten, els que costa més de transmetre.
Clar, com que un virus necessita, per infectar, necessita sortir d'una cèl·lula per infectar-ne d'altres i després trobar nous hostes, doncs si un virus és molt, 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 molt mortal, doncs no dona temps a que aquell ésser que el té, no?, pugui infectar-ne d'altres. De manera que es produeix això que dius, és una ironia perversa, no?, però és així, els que són més mortífers no tenen una extensió molt grossa perquè no tenen temps a infectar-ne d'altres. De fet, mira, hi ha una cosa que és que... és com si el virus, no, de fet, no volgués fer mal. El virus, d'entrada, el virus no vol fer res. Vull dir que no és cap ésser viu, però si ho fos, no té intenció de fer mal. L'única cosa que vol és emprar la víctima com un medi per reproduir-se. El que passa és que, clar, això té conseqüències nefastes normalment per la víctima.
Sentint-te, Joan Anton, en saps moltíssim, però encara ens queda molt més per aprendre sobre aquests virus, eh?
Oh, i tant. Mira, d'entrada ja et dic, encara estem discutint a la ciència si els considerem éssers vius o no, ja et deia al començament que ara el consens de fa temps és que no els podem considerar. Però deia, mira, són molt petits, i et deia, són en general molt més pequeños que un bacteri, però des de fa uns anys comencem a descobrir virus que són molt grossos, alguns dels quals sembla que infecten fins i tot amebes, que ja són organismes doncs, en una certa mida. I això de la vida, de si som vida o no, encara és una qüestió que ens porta de corcoll i dura aquest debat. I és que, en definitiva, Roger, encara avui, ple segle XXI, no sabem exactament com definir la vida.
Gràcies, Joan Anton Català. Una abraçada ben forta. Ho deixem aquí.
Igualment, Roger.
Passen 2 minuts de 3:15 del matí. Pausa. I recuperem també la plana informativa d'aquest suplement que passa a aquesta hora per Tenerife, on aquest creuer ja és al port i és a punt també per al desembarcament d'aquests 147 passatgers que aniran desfilant per nacionalitats i els espera un llarg periple que acabarà amb una quarantena.
El suplement amb Roger Escapa.
Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
Thank you!
Per aquí, sisplau!
Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
Jordi Vilà és el nostre cuiner que cuina i quan em vas dir, Paula, jo vull parlar de múrgoles, vaig dir, fes el que vulguis, però jo no sóc molt de múrgoles. Sí. Cosa que a partir d'ara doncs, ja em condemna a tots els mals, no?
Sí, jo t'haig de dir que no entenc com es pot no ser molt de múrgoles.
Ai, oh, em sap greu, veu?
Un restaurant caníbal a Berlín.
És un bolet que sembla una miqueta com una bresca d'abelles i té tota una rugositat que fan ideal per fer-lo guisat perquè la salsa s'adhereix allà, es posa allà i es converteix en gustosíssim, boníssim.
Mm-hmm. Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la una del migdia, amb Paula Molés.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0.
Dissabte tot a l'API web.
I aquest diumenge a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'API web de Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 4 minuts de 3 quarts de 8. Núria Pujades, titulars, bon dia.
Bon dia.
El creuer Ondius ja ha entrat al port de Granadilla, a Tenerife.
Els ministres de Sanitat, Interior i també el director de l'OMS supervisaran el desembarcament dels passatgers en les properes hores. L'operativa continua endavant amb el vistiplau del govern espanyol. Malgrat aquesta matinada, el president canari, Fernando Clavijo, s'ha negat a autoritzar el fondeig.
Israel assegura que ja ha alliberat aquesta matinada els dos activistes de la flotilla per Gaza retinguts des del 30 d'abril.
Són el català d'origen palestí, Saif Abukashek, i el brasiler, Tiago Ávila. El ministre d'Exteriors israelià ha confirmat que els ha expulsat del país, tot i que les seves advocades diuen que desconeixen si ja han sortit de la presó.
Els Mossos d'Esquadra han identificat o denunciat una vuitantena de docents a les vagues d'educació.
El sindicat Uster reclama al govern que deixi de criminalitzar el sindicat i que torni a seure's a negociar.
Trànsit complicat a Barcelona aquesta hora per la cursa del Corte Inglés.
Que començarà a les 9, el traçat de 10 quilòmetres anirà de l'Avinguda Diagonal a l'alçada de Maria Cristina fins a la plaça de Catalunya. Els talls de trànsit han començat a les 5 del matí.
Hongria ja ha passat pàgina d'Orbán.
Amb la investidura del nou primer ministre, Péter Magyar, i el canvi de rumb del país ja es comença a notar, com a mínim, simbòlicament, la presa de possessió al Parlament de Budapest s'ha fet envoltada de simbologia europea.
Els Mossos busquen els dos assaltants que aquest dissabte van fer un atracament a punta de pistola a Mataró.
Van entrar en una botiga d'electrònica amb una arma de foc. Segons els Mossos, els atracadors no van disparar cap tret i l'episodi ha acabat sense ferits.
Ja es prepara una vaga general pel dret a l'habitatge.
Serà per l'any que ve, una mobilització que organitza la plataforma Per una feina i una casa dignes, i per calibrar el suport que pot arribar a tenir una vaga general, faran una macroenquesta pels pobles de Catalunya el proper 6 de juny.
Aquesta nit, Rodrigo Cuevas ha omplert el Sant Jordi Club.
El músic hi ha presentat el seu disc més lluminós, Manual de Belleza, que diu que és un antídot contra els missatges d'odi i de violència.
Tot això en un diumenge de clàssic. Al Camp Nou, el Barça es pot proclamar campió de Lliga avui si empata o si guanya contra el Real Madrid.
Mentrestant, l'Espanyol s'apropa al descens després de perdre contra el Sevilla per 2-1.
Marina Laminos, portades dels diaris, protagonisme avui pel vaixell Ondius i per un clàssic que pot ser decisiu.
A l'ara, tant la crisi de l'antivirus com el duel entre els de Flick i els d'Arbeloa ocupen la part inferior dreta de la portada, en gran però imatge central del cel de Barcelona, on s'hi veu un raig, titular sobrescrit. Arriba un superniño, com ens afectarà, es pregunten, i espai també per a una altra fotografia, en aquest cas de Pilarín Vallès, perquè avui l'ara entrevista 6 famosos que expliquen el seu racó preferit de Catalunya. A La Vanguardia, a la part superior, imatges dels entrenadors de Barça i Madrid. El Barça, un clàssic del títol de Lliga, i a sota, titular central, desplegament global per posar sota control l'antivirus. I a la part inferior, encara de La Vanguardia, imatge de Paula Blasi, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, que lluerna, diuen, a la Vuelta. Mateixa fotografia central que a El Periódico, d'ella diuen que ha nascut una estrella, i titular en aquest cas també del Periódico, una enquesta Andalusia. El PP es juga la majoria amb l'esquerra del PSOE a l'alça, i el Punt Avui, vertigen. Cada vegada més professionals fan un canvi radical a la feina i opten per dedicar-se a la seva passió.
A la premsa que s'ha dit a Madrid, l'antivirus comparteix protagonisme amb el funeral dels dos guàrdies civils morts que perseguien una narcollanxa.
Tant del País com a La Razón, la imatge central és la de viatgers de l'Ondius observant l'horitzó en prismàtics aquesta setmana, quan anaven rumb a Tenerife. El País titula 40 dies del risc, la vida al creuer amb un virus mortal a bord. I a La Razón, la pacient de la que en dona negatiu i quarantena per a la de Barcelona. A l'ABC, la imatge central és de l'enterrament dels policies, tant l'ABC com La Razón, que critica que ni Sánchez ni cap ministre hi van ser presents. I el Mundo, en titular, en el mateix sentit, els narcos van provocar el xoc. La Guàrdia Civil desmunta Marlaska.
Anys i anys per molts anys, Albert Postils avui bufa 60 espelmes, 3 aforcades.
Jo quan vaig estudiar la carrera, vaig acabar l'any 90 aquí, a la Facultat de Medicina.
Llicenciada en Medicina, ha estat una de les monges més mediàtiques de casa nostra, sobretot per la seva manca de fe en les vacunes i per defensar substàncies sense una base científica, motiu pel qual el Col·legi de Metges de Barcelona la va inhabilitar durant 18 mesos.
81 espelmes, Rafael Ribó.
No coneixia el senyor Pablo Hasél. No conec...
L'exlíder d'Iniciativa per Catalunya va ser diputat al Parlament durant 5 legislatures i una al Congrés dels Diputats. Entre el 2004 i el 2022 va ser el Síndic de Greuges de Catalunya.
66 espelmes, Bono.
El cantant irlandès és conegut sobretot per ser el vocalista d'U2. Més enllà de la música, també és un personatge que destaca per la seva filantropia, que li ha valgut 2 nominacions consecutives al Premi Nobel de la Pau.
Vida social. Marta Ferrer, aquest que sona és Eric Clapton, torna a Barcelona 22 anys després.
El roquer semblava que s'havia de retirar dels escenaris després de denunciar fa uns anys que tenia una malaltia crònica, però el guitarrista anglès encara té força per fer un tour internacional que avui el durà a actuar al Palau Sant Jordi. Serà a les 9 del vespre i encara queden algunes entrades per entre 120 i 180 euros.
I això és Ànima, que encara es pot veure a l'escenari del Teatre Tívoli.
L'obra, protagonitzada per Paula Amalia, ens situa en el Hollywood dels anys 30 i ens presenta la Greta, una jove que somia ser animadora en un món en què les dones no poden fer aquesta feina. Avui hi ha doble funció a les 12 del migdia i a les 5 de la tarda. Es poden comprar entrades amb preu especial avui a partir de 19 euros.
A la Sala Beckett, abraça'm fins que m'adormi.
És un dels primers textos del jove dramaturg i escenògraf Cesc Colomina, un monòleg íntim i poètic sobre l'amor primerenc, la memòria i el valor d'atrevir-se a sentir. Avui a funció a les 6 de la tarda, les entrades per 15 euros.
Al Teatre Texas encara s'hi pot veure per Magel.
L'adaptació de la novel·la d'Eva Baltasar està dirigida per Victoria Spunberg i protagonitzada per Maria Rodríguez Soto i explica la història d'una dona que es defineix com una lesbiana suïcida que s'endins en un viatge interior on desafia la família, l'amor romàntic i fins i tot la pròpia idea de supervivència. Avui a funció a 5:45 de la tarda, les entrades a partir de 12 euros.
I avui també es pot veure el clàssic al Time Out Market de Barcelona.
S'hi ofereixen dues opcions. D'una banda, l'experiència premium per gaudir del partit des d'una sala privada amb terrassa, servei a taula i un menú especial, tot per 35 euros. I de l'altra, veure el partit en l'ambient obert del Market amb menús disponibles per 20 euros. Tot plegat amb una pantalla gegant per gaudir-ne com cal.
És l'hora del conte, el suplement... El conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils, la narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula Model pedagògic.
Ahir era el mestre més estimat pels alumnes i el més lloat a l'AMPA. Avui és un empestat. El motiu? Creuar en vermell un semàfor amb 5 alumnes al darrere, formant en fila índia. Tots van arribar sans i estalvis a l'altra banda. Però una professora espieta es va encarregar de traslladar-ho a direcció. El mestre va defensar que travessar en vermell tenia un rerefons pedagògic. Primer va al·legar que les regles calia complir-les només quan tenia sentit fer-ho. Després va afegir que acatar per acatar convertia els ciutadans en súbdits. I al final ho va traduir al llenguatge viari. Per molt que el semàfor ensenyés el vermell, tenies el deure de passar si no venia cap vehicle. El director no el van convèncer les explicacions i va expulsar-lo sense miraments. I si avui és un empestat, és per la reacció dels pares quan el veuen a la via pública. Quan el mestre es disposa a creuar en vermell qualsevol carrer, s'afanyen a tapar els ulls de les seves criatures per evitar que creixin amb aquesta mena d'obscenitats. El mestre va desaparèixer del mapa durant molts anys, però un dia va tornar. Anava vestit de pastor. Encapçalava un ramat d'ovelles i algú el va veure superar en vermell una avinguda sense que generés cap escàndol.
Música.
Tot el que toco sembla que s'esformi en fum i tot el que sento cada cop ho veig més lluny. Fa dies que penso si és que realment ho vull o simplement són coses que vull perquè no puc. I em toca l'orgull pensar-te però no com quan érem junts. temps que et vulgui, però ella estigui al teu llit i tu al seu costat adormit.
Un minut per arribar a les 8 del matí. Ho fem acompanyats de la cançó que ens proposa sempre el nostre tècnic de so. Avui és el torn del Macià Closes. Bon dia, Macià.
Bon dia, Roger.
Amb què arribem avui a les 8?
Ja que estem a maig, li farem un petit homenatge. I arribarem amb la Maria Solà, més coneguda artísticament com a Maig, ja que aquest passat divendres va treure el seu primer disc titulat Prou. I això que sona es titula Vull perquè no puc.
Salut i ràdio, Macià.
Salut i ràdio.
Per si torna.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.